Ràdio Volta. La Volta Ciclista a Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Minuts i 27 segons per completar 18 quilòmetres i mig. D'acord, són ciclistes professionals. D'acord, el material que utilitzen és el millor que hi ha. D'acord, estan competint i tenen les carreteres tancades i sense obstacles. Però quan es triguen creuar moltes ciutats en hora punta? No seria just comparar-ho, però... I si entre tots fem servir una mica més la bicicleta? Comencem!
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Xevi Soler, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Comencem amb la pel·lícula de l'etapa, avui contra rellotge Banyoles, que narrativament té poca història, però Xevi, sí que a la general comencem a posar fletxetes cap amunt a alguns ciclistes i cap avall a d'altres, en un dia en què, fora sorpreses majúscules, ha guanyat un especialista.
Sí, és l'excampió del món d'aquesta especialitat. És veritat que en els últims anys Rohan Dennis havia perdut una miqueta aquell caché de ser el millor lluitador contra el crono del món. Avui l'ha tornat a recuperar amb una gran contrarrellotge per davant d'un altre clàssic d'aquestes especialitats, com és Remy Cabanya. I a partir d'aquí els homes de la general, el millor parat ha estat el teu, Joao Almeida, que ahir no és que es quedés de la muntanya, és que va tenir una avaria tècnica, per tant demostra que està en forma, i ara és el líder de la general, a més una general que és interessantíssima, està empatat a temps amb Brandon McNulty, el jove del Team Emirates, que ja se'n parla molt bé, i a partir d'aquí ja venen noms interessants com Kreuzvik a 5 segons, Porte a 6, Adam Yates a 7, Geraint Thomas a 19, sobretot els Ineos, que han donat una exhibició avui un altre cop, i hem de marxar una miqueta més lluny per veure gent com el Marc Soler a 39 segons, el Simon Yates a 42 o l'Alejandro Valverde a 46, que això fa que les dues etapes de la muntanya molts no puguin ser conservadors, hagin d'anar a la contra, perquè aquestes diferències ja comencen a ser importants.
Això és el que ha passat a la contrarrellotge, però nosaltres hi volem posar la nostra mirada particular, la nostra mirada singular. Joan Antoni Fletxa, què tal? Benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Ara el Xevi ens parlava d'un dels noms de la jornada, el de Rohan Dennis, que vaja, podem parlar de tot el que vulgueu d'aquesta contrarrellotge, però sí que volia centrar en el nom de l'australià, perquè és un ciclista singular, un ciclista que potser no el valorem prou.
Rohan Dennis és un corredor exigent, amb si mateix i també amb l'equip amb el que està. Fa uns anys va marxar a meitat de temporada, va sorprendre tothom perquè a meitat del Tour de França no estava a gust o no volia o no se li otorgava el que ell pretendia tenir, sobretot la necessitava de cara als contrarrellotges, i va deixar de córrer, i la següent carrera va ser el Campionat del Món, que el va guanyar. Aquesta és la prova, no? És un corredor que exigeix molt, però ell també resol, no defrauda de cap manera. I ara sembla ser que ha trobat l'equip Ineos Granadier, sobretot, casa seva. Podem dir que és un corredor que és dels que pot ajudar a guanyar, i ell també sap guanyar. I això és té un valor incalculable en un equip, no? Perquè pots trobar bons gregaris, però que després ell tampoc... resolen, i en Dennis és un gran contrarrellotgista, pot guanyar contrarrellotges. De fet, durant la pandèmia va guanyar dues contrarrellotges de ciclisme virtual que va organitzar l'equip amb una plataforma de videojoc que si podia apuntar a tothom, es va apuntar a milers de persones i va guanyar totes dues. Corria l'equip Ineos Granadiers amb la resta de participants que volien, i més de 10.000 persones van participar-hi, i va guanyar en totes dues ocasions. Per tant, un corredor fortíssim, va ajudar molt a guanyar el Theo Geoghegan al Giro d'Itàlia, tant en la muntanya com en el dia a dia. Per tant, és un corredor molt sòlid, que ajuda molt i que dona molt als seus companys, i ell es troba a gust amb aquesta responsabilitat de capità de ruta, d'haver de guanyar quan se li exigeix guanyar, i ell, doncs, bueno, mentre li donis el que ell demana, el que necessita realment, és capaç de resoldre i sobretot de fer que els corredors estiguin en un ambient boníssim.
És important posar en valor la figura de Dennis perquè algun capítol fora de la carretera doncs, ha ajudat a que molta gent hi suqués molt pa i al final el que té com a ciclista doncs, acaba sent molt més transcendent que no pas aquests capítols. No marxeu cap dels dos, que hem d'analitzar moltes coses, però abans busquem la veu del protagonista del dia. El Xevi ha parlat amb un ciclista que avui fa anys i que més enllà d'això és una de les veus més interessants del pilot, el ciclista de l'Euskaltel, Luis Ángel Maté.
Estás de Luis Ángel Maté, que ha acabat just ara la contrarrellotge. Primero, ¿cómo te has sentido?
Bien, bien. Una crono muy bonita, la verdad. Con repecho, con partes llanas para los rodadores, con curvas técnicas. A mí me ha gustado mucho el recorrido.
¿Sabes por qué te he parado?
No.
Felicidades.
Gracias, hombre.
Alguien me ha dicho que cumples años.
Sí, 18.
Bueno, pues está bien, ¿no? 18, ya estás en profesionales, bien, bien.
Sí, sí, no, la verdad que bueno, un día especial. Yo he cumplido muchos años aquí en la Volta, así que es habitual.
Claro, pero este año lo haces con un maillot diferente.
Pues sí, la verdad que con un maillot diferente, en un proyecto diferente, que estoy súper ilusionado con él, que me llena de ilusión, que al final es lo que mueve el mundo, así que encantado.
El Euskadi es uno de los equipos modestos, uno de los equipos procontinentales que han venido a esta Volta, que han apostado por ti, para ser un poco, no sé si decirlo así, el papá de todos ellos.
Pues sí, sí, no sé si el papá, lo que sí sé es que...
Mentor.
No sé si el mentor o el papá, lo que sí sé es que siento el proyecto como mío, como parte de mí, como mi familia, y que voy a intentar dar todo lo que tenga para que el proyecto siga creciendo, porque, ya te digo, es un proyecto muy bonito y muy ilusionante, y vamos a ir despacito, poquito a poco, paso a paso, pero estoy convencido de que Euskaltel Euskadi dentro de poco va a estar en donde tiene que estar, que es en la élite del ciclismo internacional.
¿Y qué vais a hacer en esta Volta?
Bueno, pues para nosotros es la primera carrera de la máxima categoría que vamos a correr después del parón de Euskaltel, con lo cual pues es una carrera muy especial. Ayer estuvimos en la fuga, ese es nuestro objetivo, ser combativos, ser guerreros, llevar la impronta que tiene el equipo y bueno, mañana otro día importante para nosotros.
Gracias, repito, felicidades.
Gracias.
La clau de volta amb Joan Antoni Fletxa.
Joan Antoni, avui la veu de l'expert és simple, la contrarrellotge, la disciplina més especial que hi ha en ciclisme de carretera i, entre d'altres coses, per una bici específica. Què té la cabra? Què té la bicicleta de contrarrellotge que la faci tan diferent a la bicicleta convencional?
Fixa't si és diferent, Isaac, que molts corredors l'odien. Hi ha corredors com el Dennis, especialistes, el mateix Cancellara fa anys, que entrenava dia a dia, feia 6 hores amb la famosa cabra, amb la bici aerodinàmica, i d'altres que no la venien ni veure, no? Era un tràmit més aquell dia. És una bici que t'exigeix molt, no? Un cop estàs allà, t'has de posar en una posició totalment diferent, es condueix diferent, perquè és una bicicleta que està dissenyada per anar recta, en línia recta va perfecta. Ara, quan l'has de fer girar en curves, ahí és una altra història, però me'n recordo corredors especialistes com el mateix Ivan Gutiérrez, era capaç inclús amb l'espatlla de tocar les valles de l'interior, no? O sigui, tenien tal confiança i tal domini aquesta bici que és el que després els hi feia guanyar i treure'n resultats, no? Has d'invertir hores amb una cabra, amb una bici de contrarrellotge, no pots pretendre el primer dia i sense entrenar i practicar aquestes especialitats rendir sense cap problema, no? T'has d'adaptar, t'has de, sobretot, desenvolupar l'exigència que et requereix aquesta bici, i després ja a nivell personal tens diferents opcions. Pots anar amb uns plats del davant de més o menys dent, tot i que s'aconsella avui dia i es tendeix també a tenir-hi més dents, un plat més gran per no creuar tant la cadena i per facilitar aquest rodar en pla, sobretot, no? Però a més, un altre factor que pots escollir i que és també molt personal és la roda del davant i la del darrere. Normalment el darrere és ben clar que serà una lenticular, però al davant pots anar amb una roda convencional de diferents perfils o la famosa roda d'aspes, que aquí és on has de ser molt tècnic i estar molt segur del que estàs collint, perquè conduir una roda amb aquest disseny al davant que et pot entrar aire de costat, clar, has de tenir-ho molt clar. És un risc que has de prendre. Llavors, un corredor que vulgui arroscar i que senti còmode amb aquesta roda al davant, doncs, bueno, guanyarà aquest plus aerodinàmica de rigidesa que et dona aquesta roda I un altre cop, no? De facilitat a anar recte, poder incrementar aquesta facilitat i el disseny d'aquesta bicicleta. Si al contrari no ets molt hàbil, no tens gaire confiança en aquesta roda al davant, és totalment desaconsellable. Pots tenir més un problema amb aquesta roda i seria evitar totalment, no? Per això, dins de la dificultat que porta una bici contra rellotge, la pots elevar encara més, aquesta dificultat. I bueno, si lo teu són les contrarrellotges, com és el cas del Rohan Dennis, que és un especialista, doncs jo crec que arriscaràs al màxim, perquè és on de veritat en trauràs profit d'aquest disseny i d'aquesta bicicleta tan peculiar.
Avui els espectadors que han estat al llarg del recorregut, segur, si era la primera crono que veien o que vivien en in situ, segur que els haurà sorprès el soroll que fa la roda lenticular, perquè recordem, és aquesta roda totalment tancada, sembla un plat, i quan passa, quan roda, fa un soroll molt, molt singular i molt especial. El que sí que hem de dir, Joan Antoni, és com allò dels anuncis dels medicaments, això, o de les construccions, això, no intenteu fer-ho a casa vostra, perquè realment no és una bicicleta apta pel cicloturista convencional.
Xoca molt. De fet, són més els triatletes els que s'aventuren a fer-les servir al dia a dia i els veus per la carretera amb el casc aerodinàmic també i tot. Bueno, el triatleta és una espècie diferent al ciclista, jo diria, i de la persona normal encara més. Llavors, anar amb una bici, amb un manier de triatleta aerodinàmic pel carrer no té gaire sentit. Jo m'estimo més i aconsellaria agafar una bici normal, que ja una de carretera ja té la seva exigència tècnica, molt més exigent que una bici, una mountain bike o de passeig, i bueno, a partir d'aquí ja deixar les contrarrellotges pels especialistes.
Això ens ha quedat clar, és el que hem après avui. Si no sou especialistes, si no sou professionals, deixeu la cabra, deixeu la bici de contrarrellotge perquè encara prendríem mal. Joan Antoni, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Avui vull fer una entrevista diferent a una d'aquelles persones que està al darrere del gran aparador que és el ciclisme. I ha de ser just avui, el dia de la contrarrellotge, el dia en què les dades, les diferències, els números i totes les referències que busquem al moment són tan importants.
Ràdio Volta.
De seguida us presento el nostre proper protagonista, però abans m'agradaria que escoltéssiu això.
Norma de Mesalà, s'ha de penar un xicot postor i obentia el canyerà.
És una narració de la EITB de fa poc més de 25 anys quan es va utilitzar per primera vegada el sistema GPS en ciclisme i a la televisió. Va ser l'Euskal Bicicleta de l'any 95 i el va desenvolupar l'empresa Deiber G93 Teleco. Un dels que hi ha darrere de tota aquesta història és l'Iker Gallastegui. Iker, què tal? Com estàs?
Muy bien, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Conoces esta narración, ¿eh? ¿Sabes de qué te hablo?
Sí, sí, me suena, me suena.
Oye, ¿en qué consiste tu trabajo exactamente?
Mi empresa se dedica sobre todo al grafismo en tiempo real en eventos deportivos. Solemos cubrir lo que es el grafismo de vueltas como la Vuelta a España, Itzulia, ahora en la Volta. Uh-huh. Y bueno, nos dedicamos a informar a la gente mediante los gráficos. Cuando ves pues el GPS o la diferencia entre grupos, las clasificaciones, somos los encargados de mostrarlo por la tele.
Claro, en el ciclismo, que es un deporte muy visual, el ejemplo del Tour de Francia es fantástico, pero ¿cuál crees que es el nivel actual de los contenidos audiovisuales en ciclismo? Porque al final, ofrecer 4 horas de carrera y conseguir que el espectador esté siempre ahí es muy difícil. Pero por otra parte, lo que ofrece el Tour contrasta con muchas otras carreras y a veces se encuentran mejores contenidos por internet que siguiendo una carrera en vivo. Entonces, ¿cuál crees que es el nivel actual?
Sí, a ver, lo que tiene el Tour de bueno, aparte de ver ciclismo, es que vende país.
Claro.
Entonces, aunque sean 4 horas, son 4 horas de ver Francia. O sea, ellos son, es el escaparate mundial para vender Francia a otra gente. O sea, de hecho, muchas veces tú ves el Tour y joder, dices, ostras, yo quiero ir a ver ese Chateau, por ejemplo, o esas montañas, esas ciudades.
Sí.
Si es verdad que 4 horas, 3 horas, es complicado poder venderlo. De ahí que se use bastante la Westcam, el helicóptero, para poder vender la zona por la que pasan.
Claro,
aparte de vender ciclismo.
Vender turismo.
Eso es.
Porque para situarnos te iba a preguntar, ¿cuántas motos, helicópteros, aviones necesita, según tu criterio, una prueba ciclista para ofrecer un buen contenido?
Pues para que os hagáis una idea, en la Vuelta a España suelen ir 5 motos con cámara, aparte de 2 Westcam, que son los helis que llevan las cámaras.
La webcam, para entendernos, es la cámara que lleva el helicóptero.
La cámara,
¿eh?
Eso es. Vale. Entonces, un helicóptero se usa sobre todo para la carrera y en los últimos años, siguiendo el ejemplo del Tour, la segunda webcam se usa para vender monumentos.
Claro.
Y luego, en cuanto a motos, una vuelta suele tener 5 motos, pero claro, para poder enviar todas esas señales de vídeo y audio a la meta hace falta un repetidor, que suele ser un avión que está a unos 4.000 pies, dando vueltas siempre, siguiendo carrera, pero dando vueltas sobre ella.
Y ahora estaba pensando que igual a ti ya se te escapa porque puede que entren cuestiones legales, pero ¿no es posible incorporar drones?
Puf. Yo veo que, aparte del tema legal, que no sé cómo está, a mí me parece un poco peligroso.
Sí.
Yo sí que he visto usar drones en directo en la Vuelta Argentina, en San Juan, como estaba allí un par de años, y ellos lo usan de meta.
Vale.
Pero claro, tienes el conflicto de que si vuela un poco alto, se puede acercar al helicóptero. Y en cuanto a autonomía y demás, yo todavía no lo veo muy factible.
Ya. Ahora voy a ponerte a prueba. Quiero que escuches esto. A ver si lo identificas. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes qué es lo que está sonando?
Sabes que eso me mola, ¿no?
Sí, claro que lo sé.
Sí. Yo siempre digo que parece que, joder, el ciclismo es un deporte de sordos. Porque es que no oímos nada de lo que pasa. Y con las cámaras onboard sí que se recoge ese sonido de los frenazos, de cuando piden paso, gritan, los cambios de la bici.
Porque esto es un sprint de la pasada Tirreno Adriático,
sí.
Y como decías, es una cámara onboard. Para que la gente se haga una idea, es lo que es tan, tan frecuente en los grandes premios de motociclismo. Pero en ciclismo eso se usa muy poco, sobre todo en el directo. ¿Por qué la utilizamos tan poco?
Claro, se usa poco en el directo porque la calidad que da imagen es bastante mala. O sea, todavía no se ha conseguido que esa imagen en directo sea buena.
Vale.
En cambio, lo que sí que se suele hacer es, una vez se llega a meta, se cogen las tarjetas de esas cámaras y se produce un clip corto, aparte de que también se coge el audio,
sí.
Que eso es lo que le da fuerza a esas imágenes. El oír cómo pide paso Sagan, o cómo te chilla tu corredor para que tires más o menos, o para que aflojes, eso le da fuerza. Pero claro, eso en un directo es muy complicado.
Vale, es que esto le da fuerza y sobre todo le da mucha información al espectador, como también momentos como este otro.
In three cases, Julien, you know the next sector, 2.4, we are in 5 now, Stay focused, Mod, stay focused, you are strong.
Really good job, Tobias.
Esto supongo que también sabes de qué se trata.
También.
Sí, son las cámaras que están dentro de los coches de equipo.
Dentro de los coches.
Que esto, por ejemplo, vemos, no vemos, pero sí que en la Fórmula 1 hay las órdenes de equipo que las podemos captar, que son órdenes grabadas, las pasan un poco más tarde para no facilitar información.
Filtro, eso es.
Pero en ciclismo, esto que también aportaría mucha información al espectador, tampoco se utiliza
en
directo.
Mucho. No, suelen usarlo más que nada en las pruebas belgas. Claro, al final ellos tienen más medios. Pero tampoco se usa mucho en directo. Y yo creo que sí que le da fuerza, porque al final tú dices, ¿por qué ataca este? ¿O por qué se queda? ¿O qué pasa?
Claro,
en cambio,
claro.
si tienes esa referencia del coche o de radio vuelta, dices, joder, ataca porque ha pinchado o se queda porque... Entonces, bueno, yo creo que falta introducir ese audio, esas cosas que no se ven en el día a día de una prueba, pero que no es fácil conseguirlas.
Sobre todo por cuestiones técnicas.
Sí, porque al final en una prueba cualquiera, cuatro motos, un heli, el realizador tiene para realizar, o sea, 5 cámaras, digamos. Claro, si ya tienes que meterle otras 10 cámaras que van en los coches, más filtrar radio vuelta, más es complicado.
Vale.
Más que técnicamente es humanamente.
Vale, pero teniendo este panorama, yo quiero preguntarte, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Cómo puede crecer y mejorar el ciclismo en este sentido? ¿Lo ves muy improbable o crees que se pueden dar saltos de calidad ya muy pronto?
Yo creo que ahora ya con el 5G, ahí sí que creo que pueden coger fuerza las cámaras onboard. Y luego el audio. Ahí sí que falta todavía dar un paso importante
sí,
en
sí.
El oír las ruedas, los cambios, los frenos, cómo chillan, cómo dicen... Claro, porque tú ves por la tele y no, o sea, no es nada.
Antes de acabar, quería preguntarte un par de cosas. Primero vamos a revelar algún truquillo que tienen las retransmisiones televisivas.
Antes
hablabas de vender turismo. Estas imágenes que vende el Tour muchas veces son grabadas, ¿no?
Sí.
Vale, ya han ido días antes a coger las mejores imágenes, vale.
Si no, de antes, el mismo día.
Vale. Pues
sí, o sea, son grabadas.
Vale, perfecto. Y después el taca, 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 taca del helicóptero,
taca.
¿Qué pasa con eso?
No sé, ¿se puede decir? ¿Hay niños o cómo va esto?
Sí, ¿a estas horas ya?
Sí, a ver, así como el audio ambiente que entra por las cámaras de motos es audible, sí. El audio, el taca, taca famoso, es un enlatado.
O sea, está grabado.
Se graban, se meten en la mesa de audio y desde cuando pinchan el heli, suben el audio de ese, el taca-taca este.
Pues sí, pues al final funciona.
Sí, sí.
Porque trasladan al espectador, pues viajando por Francia, le dejan a no sé cuántos metros de altura viajando en helicóptero y bueno, le hacen conocer un poquito más el ciclismo, que como hemos visto y como queda demostrado, pues tiene mucho margen de mejora técnicamente y humanamente, pero bueno, con Iker Gallastegui hemos querido conocer un poco más. Iker, muchísimas gracias.
A ti, Isaac. Agur.
A Radio Volta, entrem a l'últim quilòmetre.
Ernest Macià, com estàs?
Jo molt bé, i tu?
Una mica preocupat.
Ah, sí? Què passa?
Sí, per tu, perquè demà l'etapa de la Volta s'acaba a Vallter i el primer que em ve al cap quan penso en Vallter és el fred. I sé que tu ets un home de poques bromes amb el fred. En qualsevol cas, veurem si algun dels favorits s'emporta l'etapa i mana a la general o si hi ha alguna fuga.
Doncs, has dit fuga? A veure, això de fuga, saps què passa? A mi m'agrada trobar paraules més genuïnes, vale, Vilalta? I sempre que veig ciclistes que ataquen i formen un grupet, tanco els ulls i el que m'imagino és un escamot.
Un escamot?
És la paraula que... Sí, mira, em ve al cap escamot sempre i dic, mira, un escamot. I et proposo que deixis els fugats de banda i et quedis amb l'escamot, que ho vesteix amb una mica més d'èpica.
La Volta Ciclista a Catalunya Ràdio.
En fi, Xevi, ja veus, l'Ernest Macià no me'n deixa passar ni una. Tu no sé si me'n deixes passar cap. Sí, Déu-n'hi-do. En tot cas, on has posat l'orella avui?
Mira, avui intentarem solucionar un tema que va ser una mica polèmic fa uns mesos ja, quan la Volta va anunciar els equips que serien els convidats. Recordeu que hi han d'anar tots els equips de Pro Tour i que la Volta podia convidar a 6 equips. Va haver-hi polèmica perquè no es van convidar a dos dels equips espanyols, que són el Burgos i el Caja Rural. Això, fins i tot, alguns per xarxes, que sempre són molt valentes, van arribar a dir que podia ser un tema de l'enfrontament entre Catalunya i Espanya. I la Volta vol precisar, matisar i aclarir que no hi ha res de tot això. Al final, els equips convidats són els equips que més interès hi han posat. N'hi havia un que era obligat, que era el primer de la categoria procontinental, que és la segona, que seria l'Alpe Cinc Fènix, que és el que no ha vingut perquè hi havia positius de Covid. I els altres s'expliquen ràpid. L'Arkea els va insistir molt que hi volien anar, i a més amb Nairo Quintana com a cap de files, que és un cap de cartell molt important. El Rusvelo, aquest el Gazprom, aquest equip rus, que un altre dia ja en parlarem, perquè segueix els seus corredors amb un cotxe esportiu, un Jaguar, o sigui que vol dir que és un equip amb molts calés, i evidentment també hi anava amb Ilnur Zakarin, que és un corredor important i va mostrar molt interès. El Rally Cycling és un equip establert a Girona, que ja els havia demanat d'anar a la Volta la temporada passada i gairebé tenien un compte pendent amb ells. I el Kern Pharma, un equip amb tres catalans, per exemple, en aquesta Volta, i l'Euskadi, un equip molt amic també, que sempre hi ha volgut anar, eren equips que no hi podien faltar. Per tant, no hi busqueu motivacions polítiques, perquè és tot un tema esportiu.
Que qui vulgui buscar tres peus al gat sempre els buscarà, però fica, els gats d'entrada en tenen quatre, fins que no es diguin el contrari. Demà arriba la muntanya, Xevi.
Sí, demà etapa amb final a Vallter, sortida al Canal Olímpic de Castelldefels, final a Vallter, etapa llarga, etapa però que va pujant mica en mica, però que podríem dir que només té el port de Vallter, aquests últims 12,6 quilòmetres, que ja puja molt des de Ribes de Freser, però que els durs són els últims 12, una etapa que ha de començar a marcar qui seran els que lluitaran per la general i qui no. No diríem que és l'etapa reina, però sí una etapa molt exigent.
Ara et faré la pregunta, que definitiva. No sé si té trampa, perquè hi ha molts professionals que acostumen a pujar a Vallter i qui freqüenti aquestes carreteres se'ls pot creuar mentre s'entrenen. Un dels que hi puja sovint és el Xevi, perquè a més li queda sí. prop de casa. On dormiràs?
Realment, avui cal dir que dormirem a mig camí entre Banyoles i Vallter, que és on visc jo, i així ho tindrem tot bastant a propet.
Demà puja amb cotxe, però...
Sí, no hi ha cames per una altra cosa.
Jo me'n vaig a la Biblioteca de Litúrria, que avui arriba el tercer capítol. El líder de la Volta a Catalunya, ja ho sabeu, porta un jersei blanc amb franges horitzontals de color verd. Demà el lluirà Joao Almeida. El Jordi Turria ens explica, en el capítol d'avui d'aquesta centenària cursa, els motius d'aquest mallot tan especial.
Moltes curses encapçalades pel Tour de França distingeixen el primer classificat de la General amb un mallot de color groc. En el cas del Giro d'Itàlia és rosa i a la Vuelta des de fa uns anys és de color vermell. Molts jerseis de líder i sobretot d'altres classificacions com la muntanya o la regularitat s'han adaptat a les peticions o exigències de les cases comercials que els patrocinen. Aquest, però, no és el cas de la Volta, que des del 1923 vesteix el seu líder de blanc amb tres franges horitzontals al pit de color verd. L'origen d'aquest disseny cal trobar-lo al 1922 quan es forma la Unió Esportiva Sants i es fa càrrec de la Volta. Es forma per la unió de quatre entitats, dues relacionades amb la bicicleta i dues amb el futbol. L'Internacional, on jugava Josep Samitier, que portava una samarreta blanca, i el Centre d'Esports de Sants, que vestia de verd. Per acontentar tothom, la samarreta va barrejar els dos colors i s'ha mantingut fins ara. Un mallot únic que han vestit corredors com Eddy Merckx, Francesco Moser, Luis Ocaña, Felice Gimón, de Miquel Poblet, Jean Sanquetil, Sean Kelly, Laurent Jalabert, Miguel Indurain i també Alejandro Valverde. Per cert, amb motiu d'aquest centenari, l'organització ha fet un jersei especial, amb tons vermells i grocs, amb les mànigues negres i amb unes figures geomètriques inspirades en el trencadís d'Antoni Gaudí. Un mallot de col·leccionista que, això sí, no portarà cap dels líders de la cursa. Aquests seguiran vestint de blanc i verd.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Fins aquí, amb el mallot blanc i verd de líder de la Volta, a Ràdio Volta d'avui, aquest equip, repeteixo, sense gregaris, un equip amb líders, amb el Xevi Soler, amb el Joan Antoni Fletxa, amb l'Ernest Macià, amb el Jordi Turria i amb el Ricard Luque, que és el que fa màgia i aconsegueix que tot això soni tan bé. Nosaltres hi tornem demà.
I de cop va entendre-ho tot. Les idees, les antípodes i el nord. Un eclipsi tan distant. A la calma d'una tassa fumejant. Descrivia altres llocs. I'm